Doncs Àngel, escolta, què hi ha? Què hi ha aquesta setmana, a part, o sigui, en aquesta cosa, en aquest tipus d'art en el qual hi ha Star Wars, diguem-ne, hi ha alguna cosa més?
Sí, hi ha una pel·lícula francesa que és una continuació d'una altra pel·lícula francesa. I res més.
T'esperaves que la llista fos més
llarga. Ara mateix m'acabes de deixar venut.
Aleshores, clar, és lògic que, a part d'aquestes pel·lícules, hi ha gent d'altres pel·lícules, encara que la programació de cinema Sant Cugat, jo com que no l'entenc massa, tampoc, no sé exactament quines conserven i quines no conserven.
Clar, hi haurà més pel·lícules.
Que anar a coincidir amb Star Wars, també, si pots estrenar-lo la setmana següent, millor, no?
No, que jo penso que hi ha públic per tothom, perquè, per exemple, a l'Anabel no li agrada l'Star Wars.
Mm-hmm.
I a mi no és que m'entusiasmi ara.
No t'agrada?
A les actuals, no, encara que després us ho explicaré. Jo tinc una relació bastant estreta amb les primeres Star Wars.
Com, quan d'estreta?
Ja explicaré per què.
Quan d'estreta?
Quan d'estreta? Sí. Home, ja ho jugareu vosaltres, us ho explicaré i jugeu.
Ah, doncs escolta...
Ja comencem?
No sé, és que no sé per on comencem. La Anabel és la que guia aquestes coses. Jo...
Doncs comencem per l'altra i així tenim més estona per parlar de Star Wars i tot el que implica el fenomen Star Wars. I començarem per aquesta pel·lícula francesa que es diu Dios mío, pero qué te hemos hecho ahora.
¿Qué les decimos del viaje? No quiero ofender a nadie. Ten cuidado. Todo políticamente correcto.
Pues claro, pues claro.
Aquí somos unos privilegiados.
¿No estáis de acuerdo?
Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel.
Chao y yo nos vamos a China.
Y nosotros a Argelia. Nos vamos a Bombay.
¿A Bombay? ¿Y por qué ahí?
Yo haré carrera en Bollywood.
Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas.
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?
Doncs com estàvem escoltant el tràiler, m'ajudaràs, Àngel, a pronunciar aquests noms en francès. Chloe... Ui, ara anava a dir una mica anglès, eh?
Claude
i Marie Berniel van passar una mala estona quan van haver de fer-se la idea que les seves quatre filles es casaven amb marits d'origen estranger. Encara que van acabar acceptant-ho, doncs ara estan travessant una nova crisi. I és que els quatre gendres, Rashid, David, Chao i Charles, han decidit anar-se'n de França per motius diferents i els Berniel es veuen ja, que són els pares, ja es veuen vivint a l'estranger.
Doncs el tràiler que hem passat és bastant eloqüent. És el centre de tot el conflicte que planteja la pel·lícula. I aquesta és la segona part d'on es gestava tota la cara a la pel·lícula s'està materialitzant, que aquesta família s'està descomposant, diguem-ho d'alguna manera, des del punt de vista tradicional, i els fills se'n van a tot arreu, a totes les parts del món inimaginables. Aleshores...
Una realitat. Això és una realitat molt actual, perquè
És una cosa que passa. El temps, al final, acaba separant les famílies quan creixen els joves, marxen. Després tornen, potser, eh?
O no, perquè si, per exemple, t'arregles en un altre país, aleshores és més difícil tornar, no? No, però... Una cosa és que, evidentment, això passi, i l'altra, la manera com està fet. Perquè la pel·lícula és prometedora, en aquest sentit. Aquesta és la realitat. Aleshores, es podria fer la pel·lícula parlant d'aquesta realitat i veure què realment passa, encara que sigui en plan de comèdia, no? Però aquí no, aquí es fa aprofitant tots els tòpics, en aquesta segona part encara més que la primera, aprofitar tots els tòpics, després buscant fer riure d'una manera molt fàcil, és vulgarota, cau amb els clichés de sempre, i per tant, jo no m'explico com els francesos, que són tan cultivats i tot això que diuen, és una pel·lícula que hagi batut rècords a França, perquè no ho acabo d'entendre, però bueno, és igual. És una pel·lícula per fer riure, per passar una bona estona i res més.
A mi aquest tipus de pel·lícules m'agrada.
Un ocho apellidos vascos francesa.
Aquest tipus de pel·lícules a mi m'agrada.
No per l'argument, no. Però una mica per l'estil.
Per ser estic
no, aquest no, caire no. Així, no, més entretingut.
No, els apellidos vascos era pitjor.
No, perquè ocho apellidos vascos no s'està quedant clar que no li va agradar gens. Que no li va agradar gens. Jo no sé per què continues insistint aquí. En qualsevol cas.
Bueno, perquè és com...
És l'única pel·lícula que he vist últimament.
Jo m'estic plantejant a veure Star Wars. en algun moment d'aquesta setmana que
ve. Quina, aquesta
jo no,
última?
Jo no m'ho he ni plantejat.
Sí.
Jo no m'ho he plantejat.
Jo sí.
Jo tampoc.
Jo crec que trobaré algun moment per fer-ho. Jo diria que sí.
Bueno,
va,
doncs,
anima't, vés al
digueu,
cinema.
Digueu que farem la presentació oficial.
La catifa vermella.
Perquè, clar, que vagis tu al cinema i per Star Wars... És clar, fort, eh?
Hauràs de fer 500 quilòmetres.
Que t'obliguen o què?
No, però és que ja que les he vist totes, m'agradaria veure l'última.
Totes has vist?
Sí, clar.
Les 11 pel·lícules que s'han fet?
Les 11, sí.
Ai, carai.
De no agradar-li al cinema, ara, veure 11.
Ara s'explica moltes coses, eh? Ai, que sí?
Sí. Creus que...
I tant. Jo penso que Star Wars t'ha marcat.
I això ha fet
ja
que
m'avorris el teu trauma.
Ha fet que m'avorris al cinema? O,
esclar.
Val.
Perquè tu has vist 11 pel·lícules de Star Wars? Totes?
Totes, sí.
Carai.
Sí.
11 o 12?
No sé, o sigui, les he vist totes, però no sé el número. No sóc tan fan, només que vull saber com s'acaba.
Jo no sé,
no me'n recordo.
Jo les he apuntat aquí, sincerament, puc ajudar.
No me'n recordo ni de què anava l'episodi 8. Vull dir, no...
L'episodi 8 es deia l'último Jedi, que diu.
Sí,
ara.
Jo sé. Jo sé que hi havia una tensió amb amor-odi entre el fill de Han Solo i la Rey, la protagonista, i ja està.
I res més?
No sé res més.
Però t'ha deixat tocat, això, eh? Tu?
A mi no...
Oi que sí, no?
A veure, oi
que sí?
Sí, són masses hores, eh?
És masses hores perquè per si sumes totes les hores...
No,
són...
Ai, no, és veritat, la tercera no l'he vista, perquè la segona m'ha semblat tan dolenta que vaig decidir no veure-la.
La tercera, de quina...
La tercera, l'episodi 3, diguem.
L'episodi 3 era...
De la trilogia, o sigui, de la segona trilogia, però la primera trilogia, en realitat.
Es deia L'amenaça fantasma.
No, l'amenaça fantasma era la 1.
No, perdona.
Era l'episodi 1, sí, Àngel Gómez.
La 3 era l'ataque de los clones.
Ah, exacte.
Vale.
La 2 era tan dolenta que vaig decidir no veure la tercera, imagina't. Aquest és
això
el
està parlant de l'etapa següent, que era sí. De les prequeles.
Exacte.
Perquè aquesta pel·lícula és una aquesta saga és una saga una mica... Parlem de la pel·lícula ja, Anabel?
Sí.
Posem el tràiler.
Posem el tràiler.
Sí, Jay, que posem primer el tràiler i llavors ja fem la fitxa tècnica.
An instinct. A feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them.
Un any després dels esdeveniments dels últims Jedi, les restes de la resistència s'enfrontaran una vegada més a la Primera Ordre, involucrant conflictes del passat i del present. Mentrestant, l'antic conflicte entre el Jedi i el Sith arribarà al seu clímax, la qual cosa portarà...
El Sith Campeador.
Arribarà al seu clímax, la qual cosa portarà a la saga dels Skywalker a un final definitiu. Final és el final de la trilogia iniciada amb el Despertar de la Fuerza.
Però diuen que això serà el final de la saga. No
sí,
acaben...
diuen això. Diuen, és l'última.
Jo no m'acabo de creure, eh? No.
Quan haces pop ja no hi és top.
Bueno, home, és una màquina de fer diners, al final.
Sí, però aquesta última ha rebut una recepció crítica bastant dolenta. Jo no l'he vist perquè la Disney, que és la distribuïdora, que es va quedar la productora, que és la 20th Century Fox,
Lucasfilm,
doncs resulta que no ha fet cap passi de premsa. Fins i tot avui el suplement de La Vanguardia diu això, parla en plan informatiu, cosa que faré jo, evidentment, perquè en plan informatiu. Llavors he de recollir que la crítica l'ha deixat els molt fans, com un senyor que tenim aquí. Aquests,
que no sóc molt fan, quina mania.
Va, si has vist...
Les he vist?
Has vist 12 pel·lícules, déu-n'hi-do, no?
No sé, perquè també em van agradar, continuen, per mi les que m'agraden més són les primeres, el 4, 5, 6, són les altres, mira.
4, 5, 6, i les anteriors no les has vistes?
No, és que no són les anteriors.
No, això l'he de dir, que van començar d'una manera molt especial. Uh-huh. Van començar en l'episodi 4, i després van fer les prequeles, és a dir, el que passava abans, i després van fer unes seqüeles. És una cosa molt curiosa, i bueno, ho explicaré com va anar la cosa, no? Això ho va idear un senyor que es deia George Lucas, I la pel·lícula, en el seu moment, va representar, va representar una innovació total en el món de la ciència-ficció i d'aventures de ciència-ficció. Jo la vaig descobrir a l'any 1977 o 78. Però estava Àngel, en el Festival de Sant Sebastià.
Àngel, perdona que et talli. Llavors, l'argument és de... prové del cap de Lucas? No està basat en res, Star Wars?
No, no, vale. No. Això s'ho va inventar el Lucas, el George Lucas, que era un senyor que va fer pel·lícules... jo crec que ha estat més important com a productor, com a director, encara que ha fet pel·lícules molt notables com American Graffiti, que us la recomano, perquè recull tota la música dels anys 60-70 i està molt ben parida aquella pel·lícula. Aleshores, el George Lucas es va associar amb Steven Spielberg per fer una empresa d'efectes especials que es deia, es diu, suposo, Electric Light Magic, i va crear Lucasfilm. Uh-huh. I llavors, llavors penseu que a l'any 77-78 no existia la indústria d'efectes especials. Ells ho van inventar tot, i aquesta pel·lícula té el mèrit de que va inventar els efectes especials de fet moderns que té el cinema. Clar que se n'havien fet efectes especials al cinema. I aleshores, per mi la gran troballa va ser que va crear un univers paral·lel al nostre existint, el nostre paral·lel que existeix. Això va passar, no sé si ho coneixeu, el Lovecraft.
Lovecraft,
sí. Que tothom diu que és un autor de cinema de terror, però l'aportació més notable és que el Lovecraft inventa un univers paral·lel al nostre, que en aquell moment està passant al costat del nostre, és a dir, una altra dimensió, i a partir d'aquí és fa unes narracions de terror d'aquelles que, a veure, jo quan ho vaig llegir em vaig quedar al·lucinant. Els mites del Tulu, que es deia, del Lovecraft, creen sobretot un univers paral·lel. I el Lucas ha fet el mateix, però en el món de la ciència-ficció. Ara, en aquell moment, això no té cap importància perquè tots l'han imitat, des de Matrix, a els que vulgueu, Avatar, tots creen universos paral·lels, que en aquest moment és inquietant, perquè en aquest moment, imagineu-vos que fos veritat que en aquest moment hi hagués un univers paral·lel al nostre.
On se senten els làsers a l'espai, les coses exploten, sí, aquest tipus de coses típiques que passen a l'espai.
O com persones que no van al cinema, van al cinema.
També.
Que també ja seria molt inquietant.
Que en un univers paral·lel, jo sóc un gran aficionat al cinema i vaig... dos cops per setmana.
És que té totes les característiques per ser-ho, i aleshores per això t'agrada aquesta pel·lícula, perquè estàs immers en aquell univers.
Hi ha un moment en què hi ha un canvi d'univers i jo llavors és quan em converteixo en un aficionat al cinema, el qual no li fa mandra anar-se'n a un lloc a estar-se dues hores assegut.
També. Val. Això seria molt analitzable. Aleshores, el Lucas crea la seva productora, i la seva productora les pel·lícules les distribueix la Fox. I ja dic, jo vaig descobrir-ho al Festival de Sant Sebastià i va ser una cosa espaterrant, perquè no va venir cap actor, ni cap actriu, ni cap director. Només van venir els objectes, les naus, el Com Mil·lenari, els robots, els androids i tot això. Van venir i es van apoderar de la ciutat de Sant Sebastià i del festival. Va ser una pel·lícula que crec que va anar fora de concurs i va tenir un èxit brutal. I aleshores el Lucas doncs va agafar i va continuar aquella saga. Va fer una altra pel·lícula que es deia L'Imperio Contraataca.
Home!
L'Imperio Contraataca, i aquesta jo vaig tenir la sort de parlar amb el seu director, l'Irving Kershner, que em sembla que es va morir fa poc. I l'Irving Kershner em va dir que el Lucas ho controlava tot. Ell, el seu nom no figurava en els genèrics com a director, però ell marcava totes les pautes. L'Imperi Contraataca, em sembla que es va rodar a Tunísia amb una calor d'aquelles tipus desert africà, i per mi és una de les millors pel·lícules de la saga, i fins i tot de les que vindrien posteriorment. Després va fer El Retorno del Jedi, que llavors deia Jedi.
Llavors deia Jedi. I va haver un moment en què es va refer el doblatge i es va passar a dir Jedi.
Sí, es va dir Jedi, que era la més fluixa d'aquestes tres primeres.
Però clar, era un conclusiva. Jo, com que ja
aquesta final, no em va agradar, no?
No, o sigui, a mi em va agradar molt l'Imperio Contraataca, per mi.
Ah, sí, l'Imperio Contraataca és de les millors. Aleshores, la gràcia d'aquestes pel·lícules és que aquest univers paral·lel, amb aquest univers paral·lel es podia parlar de qualsevol cosa. Es podia parlar del poder, de l'ambició, es podia parlar del domini de l'home sobre l'home, de totes aquestes coses, i es parlava. Es parlava més bé o més malament i es parlava. I després va prosseguir la saga, sense el Lucas ja podíem dir en primer pla, i aleshores ja van haver coses psicològiques que a mi no em van funcionar massa. Això de que, per exemple, el Solo fos el fill del Darth Vader o una cosa aquesta, o era això.
No era això.
Una cosa semblant.
No diguis spoilers, home. Una pel·lícula de l'any
1973. No, són pel·lícules antigues que tothom els ha vist.
Llavors, no recordes la frase Luke, yo soy tu padre?
No?
Ah, mira, jo aquesta frase me la sé. No l'he vist.
Sí, sí.
Doncs aquestes pel·lícules psicològiques, podríem dir, jo per mi no estan tan reeixides com les altres. Amb tot això, bé, en portem 9. Portem 9 pel·lícules, més 3 especials.
Però, Àngel, des de l'absoluta ignorància, a part de ser un univers paral·lel, té algun argument? O sigui, quin és l'argument en concret?
Home, cada pel·lícula té el seu argument. Ni pensa que estem parlant de 12 pel·lícules. Sí, sí.
És una pel·lícula de cavallers medievals, però a l'espai.
Sí.
Bàsicament.
Està inspirada, per exemple, en pel·lícules de capa i espasa, de la cort del rei Artur, per exemple, coses d'aquest estil. El Lucas era una gran imaginació i es nota la seva impronta en la pel·lícula. Jo dic que vaig tenir una relació, a part de conèixer l'Irwin Kessner, que jo he publicat un llibre sobre la Primera Guerra de les Galàxies, i aleshores vaig tenir un dia una carta de Lucasfilm en la que deia que em demandava. Perquè resulta que en el llibre s'havien utilitzat fotografies de la pel·lícula, cosa que no es podia fer. Aleshores, clar, era un llibre que es van vendre pocs exemplars pels estàndards americans, uns 3.000, més o menys, aproximadament. Llavors l'editorial d'aquí, doncs es va quedar de pedra, perquè no s'ho havia imaginat mai. I al final van arribar a un acord. No sé què va passar. Jo crec que no van pagar res de drets, i els de Lucasfilms ho van deixar. I aleshores, a mi, però jo tinc la carta que ara la conservo, en la qual deia que portarien els tribunals i no sé què, cosa que jo només havia escrit el llibre, jo no l'havia editat, no?
Clar.
I aleshores, bé, a mi, jo soc un fan de la primera part de la saga i no tant de la resta, que la trobo bastant desigual. És un aprofitament, podríem dir, de tots els personatges. Sobretot la saga està feta aprofitant els personatges i donant-li la volta. Això de que el bo sigui el bo en unes pel·lícules, dolent en unes altres, de que un sigui el fill del dolent que l'està combatent en unes altres, i això, doncs, a mi em sembla que és un aprofitament. Ara, de totes maneres, ha quedat a la història del cinema com una pel·lícula pionera, una obra mestra, les primeres, evidentment, perquè ha creat escola, i aquí tenim personatges com el Darth Vader, l'Obi-Wan Kenobi, tenim els androids, el C-3PO,
sí,
i l'R2-D2, que aquí, sí, el van traduir com Arturido, en lloc de dir, en anglès és R2-D2. I aquí, si veieu la versió espanyola, diuen Arturido.
Li diuen R2-D2, més tard.
Sí, però en aquella època, l'època del Dici, després està el Yoda, el famós Yoda, que sortia, si no m'equivoco, en la tercera...
No, i abans, eh?
El retorn del... No, em sembla que... No, a la tercera, que és el retorn del Jedi, del Jedi, del Jedi.
Del Jedi.
Del Jedi. que s'assembla molt al Jordi Pujol.
Sí, cert.
Te'n record?
Absolutament.
Absolutament. Jo no sé si els dissenyadors d'efectes especials o d'efectes o de la pel·lícula, els art directors, van veure el Jordi Pujol i van dir, mira, aquest seria aquest.
Surt a l'Imperi Contraataca i a la Guerra de les Galàxies, també.
També
surt a totes.
Però té més protagonisme a la tercera, em sembla.
Sí, això sí, però sí. Apareix des del principi.
I després
sí, tenim... sembla molt a Jordi Pujol, és una cosa que com pot comprovar la Anabel ara mateix buscant fotos, quan es mou, efectivament, és un record.
És clavat.
Sí,
és
sí,
clavat,
sí.
És clavat, eh? Després tenim, evidentment, el Luke Skywalker, tenim el Han Solo i el Chewbacca, que es deia?
Chewbacca.
Chewbacca.
I crec que t'oblides d'un personatge molt important.
Qui? La princesa Leia.
La princesa Leia.
Bueno, això volia parlar després, perquè quan parles dels actors i que han participat...
Queden 3 minuts i mig.
Tranquil. Tenim el Harrison Ford, Samuel L. Jackson, i apuntat els actors sense cap ordre. El Mark Hamill, la Carrie Fisher, que va morir fa poc. L'Oscar Isaac, que ara és una figura, també surt aquí, la Natalie Portman, el Christoph Lee, el Liam Neeson, el Peter Cushing, Max von Sydow, l'Adam Driver,
Ewan McGregor,
McGregor, la Laura Dern, el Benicio del Toro, la Keira Knightley, i bé...
Tots han passat per Star Wars.
Tots han passat per Star Wars.
Keira Knightley ha sortit a Star Wars.
Sí, no sé quin era, però va sortir, sí, seguríssim.
Sí, sí,
aleshores volia dir que... les lluites de sables de llum les van ser coreografiades per un esgrimista, com si fossin lluites espases.
Ah, sí, va sortir l'Amenaça Fantasma, però era un secundari, era un personatge secundari.
Sí, però les va coreografiar ell. I bé, ara continua aprofitant-se. Jo dubto de que la saga acabi aquí. No dubto de que...
Jo dubto molt que no hi hagi cap més pel·lícula de Star Wars.
Jo també, jo també.
Va, que volem fer l'agenda, l'últim dia de l'any.
Sorpresa.
Doncs volem fer l'agenda.
Doncs va, aquest cap de setmana arriba la 20a edició del concert de Nadal de la gent gran, el diumenge, 22 de desembre, al Teatre Auditori. També els Quintos i els Tions inundaran Sant Cugat aquests dies pre-nadalencs. Es faran Quintos a gairebé totes les escoles i es farà cagar el tió en diferents emplaçaments de la ciutat. I, finalment, l'Ateneu organitzar una passejada musical per veure els pessebres en finestra de Sant Cugat aquest dissabte, amb la col·laboració de l'Escola Fusió, a les 6 de la tarda des de la plaça Barcelona.
Molt bé, eh?
Molt bé,
per
molt bé,
perquè, escolta,
bé,
escolta, tu,
per fi,
que feia dies que no la deia, eh?
Sí.
S'escaquejava.
Clar, no, en realitat no la tenia feta i nosaltres anàvem allargant aquí, l'Àngel i jo anàvem allargant, parlant de les coses.
Però avui no,
avui
he fet feina.
Avui que estava fet.
L'Anabel a contraataca.
Doncs escolteu, Anabels, bones festes.
Igualment.
Bones festes, bon any, gràcies per la col·laboració durant aquest any, tant la temporada passada com
va passar
aquesta. I tant, imagina't, te'n recordes quan ens vam conèixer?
Ui, tu, ja ho crec, jo m'he quedat retivat.
No fa tant, no fa tant, eh? Doncs escolteu, gràcies també a Anabel per la feina.
Te'n recordes que la vas conèixer?
Sí, crec que sí, descansa.
Sí, tampoc no fa molt.
No fa molt, descansa.
Igualment.
Jake també, descansa tot el que puguis. Nosaltres... marxem dues setmanetes i tornarem el dia 8 amb més continguts, sabent com es viu aquesta ciutat, que al final és el que fem aquí al Sant Cugat a Fons, portes obertes a tothom qui fa alguna cosa a Sant Cugat. Nosaltres ens acomiadem, aquest programa que us parla Albert Prat, l'Anabel Pinyar i el Guillem Bàvitz a la producció, i el Josep Maria Casas, Jake, al control tècnic, amb el suport puntual de la Jessica Sotogossos. Avui el Joan Miquel Fernández també hi ha hagut un moment que ha passat per als botons. És molt democràtic aquest espai del Sant Cugat a Fons. I res, que descanseu molt, que tingueu un molt bon Nadal, mengeu molt, us hem recomanat moltes coses, molts vins, molt menjar. Aprofiteu-ho, compreu a Sant Cugat, sigueu feliços, bones vacances.